Salut i bons aliments és un programa patrocinat per Omàtic. Salut i bons aliments, el programa de divulgació de salut d'Imagina Ràdio que pretén ensenyar a menjar saludable i a conèixer els aliments de la nostra dieta. Salut i bons aliments, la nutrició a Imagina Ràdio. Dirigit i presentat pel doctor Jordi Segarra.
El vi és l'aliment natural obtingut exclusivament per fermentació alcohòlica del raïm. Són moltes les varietats de vins que hi ha, cadascuna amb les seves pròpies característiques i particularitats. Segons el procés d'elaboració, els vins poden ser blancs, negres, rosats i especials. Dintre la categoria dels vins especials estan els generosos, els nobles, els dolços, els xacolís, les misteles, els vins aromatitzats, els vins escumosos naturals, els caves, els vins d'agulla i els vins gasificats. Per l'edat, els vins poden ser vins joves i vins de criança. Els vins joves, que poden ser blancs, negres o rosats, es consumeixen entre els 12 i els 24 mesos posteriors a la verema. Els vins de criança, que passen el seu període d'envelliment entre la fusta i la botella, són aquells que es consumeixen de manera ideal, podríem dir, entre els 3 i els 10 anys posteriors a la verema. Els vins de criança poden ser de criança pròpiament dit, que són blancs en un període d'envelliment mínim de 18 mesos, o negres, quan el seu període d'envelliment mínim és de 24 mesos. També els vins de criança poden ser de reserva, que són vins negres amb un període d'envelliment mínim de 3 anys. Un d'aquests anys, com a mínim, ha d'haver passat per les botes de fusta. I finalment, els vins de criança estan els vins de criança gran reserva, que són vins negres amb un període d'envelliment mínim de 5 anys. 3 d'aquests anys, com a mínim, han tingut que passar per les botes de fusta. Quins són els principals components del vi? Evidentment, el número 1 és l'aigua, que és el component bàsic i el que ocupa entre el 80 i el 90% del seu contingut. El contingut en hidrats de carboni és baix, és inferior a l'1% perquè la majoria dels sucres ja s'han transformat en etanol. Les proteïnes del vi es troben encara en menor proporció que els hidrats de carboni. El vi no conté, com és evident, lípids. Les vitamines que conté hi són en quantitats molt moderades. Pel que fa referència als minerals, les quantitats són gairebé significatives i cal destacar el potassi, el coure, el magnesi, el calci, el crom, el manganès, el ferro i el fluor. Una hipòtesi sobre l'efecte beneficiós atribuït al consum de vi s'ha assignat als polifenols, entre ells el resveratrol, que és un potent antioxidant que es troba a les llavors i a la pell del raïm vermell i que s'ha relacionat en la prevenció d'algunes malalties com és l'arteriosclerosi, algun tipus de càncers i el Parkinson. La cervesa és una beguda alcohòlica que s'elabora a partir de la fermentació d'un most compost per aigua i malt d'ordi barrejada a vegades amb altres cereals com blat, arròs o blat de moro i que se someten prèviament a un procés de cocció i al qual s'afegeix flor de llúpol que aporta l'aroma i el sabor a marc característic de la cervesa. Al mercat també hi ha cervesa sense alcohol que s'elabora pel mateix procediment que la cervesa normal per fermentació alcohòlica del most però eliminant posteriorment l'alcohol per evaporació. Segons la classe de fermentació alcohòlica, la cervesa pot ser cervesa ale, que és per alta fermentació, cervesa lager, que és la per baixa fermentació, i la cervesa lambic, que és per fermentació espontània. El valor calòric d'una cervesa comuna es deu al contingut que té en alcohol etílic, unes 7 kcal per gram, i a l'extracte sec residual, unes 4 kcal per gram. Un litre de cervesa de 5 graus d'alcohol aporta unes 450 calories. Per entendre'ns, un quinto serien aproximadament unes 110 kcal. I un litre de cervesa sense alcohol aporta unes 140 kcal, equivalent a un quinto serien unes 35 kcal. El principal component de la cervesa és l'aigua i representa el 95%. Els hidrats de carboni representen 25 grams per un litre de cervesa, les proteïnes apenes 2 grams per litre i la cervesa, com és evident, no conté cap matèria grassa. Les vitamines més significatives d'aquesta popular beguda són les del grup B i pel que fa a referència als minerals cal significar el seu contingut en fòsfor i manganès que és un fixador del ferro en el procés d'absorció d'aquest mineral.
Veritat o fals?
Hi ha aliments que provoquen més sudoració de lo habitual. Veritat. Hi ha certs aliments que fan suar gairebé immediatament després de consumir-los, i això passa per raons diferents. Alguns aliments augmenten temporalment la taxa metabòlica, provocant que es cremen més calories. Altres aliments simplement provoquen una sensació de calor corporal. També és important assenyalar, però, que la suor només fa perdre el pes de l'aigua que s'elimina pel procés de sudoració. És falsa la creença de que menjar molts aliments que provoquen suar fan perdre greix. Que quedi clar que suar és una funció natural de l'organisme que ajuda a regular la temperatura corporal. Cal tenir en compte que si se sua en excés, quan es menja, es pot solucionar revisant el que es menja. La sudoració després de dinar o durant els àpats té la seva causa en les begudes calentes i el menjar picant. perquè la temperatura interna augmenta i s'activa el mecanisme de regulació corporal. El menjar picant i les begudes calentes abans d'anar a dormir poden provocar suors nocturns. Poden elevar la temperatura del cos a causa de la capsaïcina, que és el component que dona gust picant als xilis, al pebre i altres productes picants. L'efecte d'aquesta substància és immediat i activa les glàndules sudorípares i provoca aquest efecte de sudoració incontrolable. La cafeïna també estimula les glàndules sudorípares i provoca una resposta gairebé immediata en el cos, activant el cervell i accelerant el metabolisme de manera molt potent. Aquesta estimulació de les reaccions bioquímiques del cos exciten el sistema nerviós i activen la sudoració. L'alcohol eixampla els vasos sanguinis en la pell, cosa que també fa suar més. El consum d'alcohol fa que la temperatura del cos augmenti a l'incrementar-se la corrent sanguínia i el nivell de sucre. Per això se sua més i per tal de compensar aquest efecte. Quan un aliment és ric en greix, l'organisme busca qualsevol forma d'eliminar-lo i necessita més energia per poder-lo digerir, fet que provoca un augment de la temperatura del cos i també de la transpiració. També els beuratges i les sopes calentes poden provocar un augment de la sudoració. Aquestes s'assenten a l'estómac, el que augmenta la calor corporal i la transpiració. Finalment, dic que cal tenir en compte que la ceba, l'all i els menjars picants i els productes làctics poden fer que la suor provoqui una mala olor corporal.
Què és?
L'obesitat. La principal causa del sobrepès i l'obesitat és el desajust en l'equilibri energètic, el que implica una major ingesta de calories davant la despesa d'energia que l'organisme realitza al llarg del dia. Aquest desajust pot corregir-se adequant la dieta i els hàbits de vida al perfil genètic individual. Les anàlisis nutrigèniques aporten una informació de gran ajuda en l'objectiu de la pèrdua i control de pes. Aquestes anàlisis es dissenyen en base a la bibliografia científica i estudis clínics que han demostrat la relació entre determinats polimorfismes genètics i la predisposició a desenvolupar sobrepès o obesitat. ObesChip és un estudi nutrigènic realitzat a partir de l'ADN d'una mostra de saliva per tal d'ajudar el professional sanitari a establir pautes dietètiques i recomanacions sobre l'estil de vida amb més probabilitat d'èxit. Aquest test, que es fa en determinats laboratoris d'anàlisi clínic, permet incidir de forma més específica i personalitzada sobre aquells aspectes en què la genètica del pacient no sigui tan favorable. ObesChip ha estat desenvolupat específicament per a identificar els factors que predisposen a guanyar pes. Aquest test estudia 30 polimorfismes de 12 gens que estableixen un índex de risc a cadascun dels aspectes analitzats. Quina informació genètica aporta l'ObesChip? En primer lloc, la predisposició genètica a l'obesitat, també a l'equilibri energètic, a la regulació de l'apetit, la sacietat i l'alimentació compulsiva i, finalment, a la pèrdua de pes en resposta a l'exercici.
L'aliment.
L'hamburguesa. La carn picada era una delícia poc habitual en la pobra cuina medieval. Ja la mateixa carn era un ingredient reservat exclusivament a les classes més afavorides. El fet de picar carn amb prou feines es realitzava a les carnisseries medievals i en els llibres de receptes de l'època no apareix aquesta operació culinària sinó com a part de l'elaboració d'embotits amb l'objecte de preservar la carn. Al segle XVII, els vaixells procedents de Rússia van portar les receptes i els costums del filet tàrtar al pol alemany d'Hamburg, de manera que l'abundant presència allí de ciutadans russos va fer que en aquella època es denominés el port d'Hamburg, en alemany Hamburger, Hafen, el port rus. És important tenir present que la qualitat d'una hamburguesa, també coneguda com bistec alemany o bistec rus, per la veu històrica història ja explicada, depèn de la matèria prima que la compon. Una bona carn fa una bona hamburguesa. No obstant això, el prestigi nutritiu d'aquest aliment ha estat en els darrers anys en clar entredit. Probablement, el fet de representar o ser l'estàndard d'un tipus de menjar al fast food ha fet que no tingui un bon cartell entre els especialistes en nutrició. A més, els habituals companys de viatge, el ketchup, la mostassa i el pa de mollo, tampoc són productes amb un bon historial nutritiu. Des del punt de vista nutricional, cal dir que és fonamental la peça de la qual s'elabora l'hamburguesa, sobretot pel que fa referència a la quantitat de greix que porta. Les proteïnes aportades són d'un alt valor biològic, són les pròpies de la carn. Des del punt de vista calòric, 100 grams de carn de boví aporten entre les 200 i les 250 quilocalories. Si la carn és de pollastre, el nombre de quilocalories és lleugerament inferior. El ferro i la vitamina B12 són els micronutrients més significatius de l'hamburguesa. La textura de l'hamburguesa a l'hora d'elaborar-se a partir de carn picada fa que sigui una bona opció alimentària per a les persones amb problemes de dentició i masticació.
La xifra.
Un terç de la població infantil del món està desnodrida o té sobrepès. Dues cares d'una mateixa moneda que evidencien que els infants pateixen malnutrició. No mengen aliments de qualitat i, per tant, creixen menys sans. No obstant això, la desnutrició crònica en infants minva progressivament, si s'exclou les emergències humanitàries que es viuen a Nigèria, al Iemen i a l'Afganistan, així com alguns camps de refugiats. Un informe elaborat l'any 2019 per UNICEF revela que el sobrepès i l'obesitat infantil es consoliden com a problemes mundials de primer ordre. Les dietes desequilibrades, sense alguns nutrients i amb excés de greixos naturals, així com una falta generalitzada d'activitat física, han convertit en global una epidèmia que inicialment només afectava els països industrialitzats i desenvolupats. Prova d'això és que el nombre de la població mundial d'entre 5 i 19 anys que pateix un excés de pes corporal gairebé s'ha duplicat en només 15 anys, passant del 10,5% de l'any 2000 a l'actual 18,5%. A Catalunya, els menors de 17 anys, el 31% tenen un excés de pes, mentre que a Espanya la xifra encara és més alta, un 35%. A Europa es calcula que el 25% dels escolars ingereixen més calories dels que els seus organismes són capaços de cremar, i són els països del sud d'Europa els que tenen més infants amb excés de pes, malgrat comptar amb la considerada millor dieta del món, la mediterrània. Els problemes de malnutrició poden donar-se ja als primers mesos de vida. Els pediatres i altres experts recomanen que els nadons de menys de 6 mesos s'alimenten exclusivament de llet materna, però només el 42% són únicament amamentats. A més, quan comencen a ingerir aliments tous o sòlids, el 45% no mengen cap tipus de fruita o verdura i el 60% tampoc mengen ous, productes làctics, peix o carn.
Històries del cafè.
El cafè descafeïnat. La cafeïna és una substància estimulant que es troba a diverses plantes, principalment en el cafè i en el te, i en menor proporció en les llavors del cacau. El cafè natural, en verd o en torrat, té un contingut de cafeïna que varia normalment entre un 0,8% i un 2,7%, segons el tipus i varietat del mateix. Estudis científics realitzats no han demostrat que la cafeïna en dosis normals tingui un efecte negatiu per a la salut. No obstant això, quan es prenen més de 3 tasses diàries, que són aproximadament 300 mg de cafeïna, poden provocar en algunes persones cert nerviosisme o inquietud i insomni. Les persones que pateixen aquests tipus de problemes no tenen per què renunciar al cafè, ja que existeix el cafè descafeïnat. Per a que aquest descafeïnat provoqui els efectes d'un cafè normal, és a dir, el que porta cafeïna, s'han de prendre moltíssimes tasses, aproximadament més de 25, per a que es facin una idea. El cafè descafeïnat s'obté extraient la cafeïna del cafè verd, quedant a un nivell d'un 0,3% o menys, que és el que exigeix la legislació espanyola.
Pensa en vending. Venda automàtica o Matic. Begudes calentes i fredes, snacks i fonts d'aigua. En vending o Matic estalvies diners, temps i energia. En vending o Matic tindràs uns minuts de plaer. Vending o Matic, per un treball i una vida millors. Nous temps. És el temps del vending. És el moment del Matic. T'instal·lem la màquina de venda automàtica en el teu lloc de treball. Estem al polígon industrial Baix Ebre, Campredó. I el nostre telèfon és el 977 50 30 11. Molt fàcil. 977 50 30 11.